Aquesta hora, ja ho sabeu, els divendres tenim ganes de parlar de bèsties que estimem, com per exemple els gossos. Va, som-hi!
Centres veterinaris Veterinària t'ofereixen bestiari. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind.
Alguna vegada us heu creuat pel carrer amb un Doberman, un Pitbull o un Rottweiler i la vostra primera reacció ha estat la d'allunyar-vos-en? Els gossos potencialment perillosos arrosseguen l'estigma de l'agressivitat.
Aquests gossos, coneguts com a GPP, col·lapsen les gosseres i els centres d'atenció d'animals perquè la seva adopció demana un plus de compromís que no tothom està disposat a assumir.
Saludem a aquesta hora de la tarda el Carles Gomà. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Marta Masi. Bona tarda.
Hola, bona
educadors
tarda.
Canins, tots dos treballen al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona i són propietaris del centre Ludocan. Preguntes que se'ns acudeixen i que volem tenir la resposta. Què són els GPP? Quines races es consideren potencialment perilloses?
Como GPP hay, digamos, aquí en Cataluña unas 14 razas catalogadas.
¿En serio? Pensaba que eran 3.
No, 14.
Uy.
Y luego hay, entonces, todas estas razas y los cruces de estas razas. Por ejemplo, un labrador que se cruza con un Rottweiler, pues ya es un GPP.
¿Labrador es GPP? No,
ah. Pero si está cruzado con un Rottweiler, con un perro que entra dentro de la categoría GPP, ya se considera como un GPP.
Vale.
Y luego son todos los perros que tienen unas características físicas, unas características morfológicas, muy, qué sé, pelo corto, una musculatura muy potente, una boca, pues una mandíbula muy fuerte, muy amplia. Entonces, también estos perros, según el veterinario, en el momento que vamos, por ejemplo, a chipar un perro, el veterinario en este momento que toca, pues puede decir, a mí este perro me parece un GPP.
Oh.
Y entonces ya lo cataloga como GPP, con lo que todo conlleva, una serie de papeles y de licencias y de papeleos añadidos que necesito para poder llevar con tranquilidad un perro por la calle.
Necessites documentació extra per tenir un GPP, aleshores?
Exactamente, sí.
Què necessites per tenir un GPP?
Doncs per tenir un GPP i poder-lo passejar per la via pública et cal el que és la llicència. I la llicència es composa d'una assegurança, un test psicotècnic, i no tenir certs antecedents penals, vale? I després, segons ajuntaments, una tassa.
Però una pregunta, un test psicotècnic, per exemple, amb un cadell, vols dir que té algun sentit fer-ho, això? Si té 3 mesos?
Bé,
no està educat?
No, el psicotècnic és pel propietari.
Ah. T'ho juro que he pensat, li fan algun tipus d'estudi de si està ben educat o no?
No, és el propietari. És un test psicotècnic de, a veure, no deixa de ser una cosa bastant absurda, no? Perquè, és un test psicotècnic que, l'hem passat nosaltres, vull dir.
Ah, si l'heu passat vosaltres.
És fàcil. Vale, però bueno, és
que... Què els pregunten, per exemple?
En el test psicotècnic.
Faria servir aquest gos per assassinar algú? L'altre no.
Preguntes d'aquest tipus. Sí, en plan, et donen, vas pel carrer i et donen ganes d'apunyalar algú, coses d'aquest tipus, et sents perseguit, coses d'aquestes. Vull dir que és bastant absurd en general. De fet, tota la llei és absurda. De fet, a Catalunya hi ha races considerades GPP que a Madrid no ho són.
Sí?
I al revés.
Què dius?
Sí. Perquè la llei estatal diu que hi ha 8 races. I a partir d'aquí, cada comunitat autònoma pot posar més.
Clar, 8 inclús, més 6, 14.
Inclús cada ajuntament, per ordenança municipal, podria posar més.
Una pregunta prèvia que no hem fet i que hauríem de fer. Aquests gossos són per ser més agressius i més perillosos que d'altres? O no? Senzillament és que, com que són més forts i més resistents, els hem fet servir de manera agressiva i perillosa?
Bueno, es un poco una aberración, ¿no? Poder decir que un perro, por las características físicas que tiene, es peligroso, es una aberración. Es como si yo voy por la calle y veo un tío, pues, que va al gimnasio y es muy fuerte y digo que ese tío es peligroso.
Claro.
Es un poco raro, ¿no?, decir esto. No tiene tampoco sentido. Entonces, estos perros...
No tienen más instinto agresivo que un otro, ¿eh?
No, lo que pasa es que se está catalogando la fuerza física y el tipo de mandíbula. Sí que es una mandíbula importante, mucho más respecto a, no sé, a un chihuahua, está claro.
Sí, claro.
Pero también hay razas que no están dentro de la catalogación, que tienen una mandíbula muy importante y que no están dentro. Es decir, no quiero ir por razas, ¿no? Pero si estamos hablando de razas, entonces un pastor alemán, ¿por qué no está dentro?
Sí, sí, perquè quan estan de mala hòstia, Déu-n'hi-do, també,
bueno,
no?
Tiene una boca muy grande, muy larga, ¿no? Entonces hay razas que no están dentro de la catalogación y que no tiene ningún sentido. Verdaderamente es una ley la que hay, que en lugar de ayudar a esos animales, lo que está haciendo es discriminarlo. Entonces lo que se está pidiendo hace años es intentar cambiar esta ley para que pueda ayudarles, para que pueda protegerles, porque ahora mismo son perros que están desprotegidos, en manos de mafias, que lo utilizan para muchísimas cosas, porque justamente son perros con unas características muy fuertes.
Per exemple, per lluites il·legals i coses
d'aquest
tipus? Claro,
para sacarse dinero extra. Okay. Entonces, como se lo sacan pues con peleas, se lo sacan con ventas de cachorros por 30 euros con 10 días. Entonces, claro... Està clar que no és una llei que està protegint, no, a los
bueno,
animals.
És una llei que suposo que el que acaba provocant també és que moltíssima gent digui, doncs, passo de tenir un gos així perquè me pillo un labrador.
Sí, a veure, o qualsevol gos mastís, o, clar, aquest gos per llei aquests gossos han d'anar lligats amb una corretxa màxim de 2 metres i amb un rió. I no poden, sí. Llavors, clar, és una putada pel gust molt, molt, molt gran. No es poden socialitzar bé quan són gossos que poden ser, són la majoria tan bons com qualsevol altre gos. Val? I llavors, clar, això provoca que molta gent el gos el vol tenir per disfrutar, per gaudir, per anar sense pensar gaire, no? I disfrutar del gos.
Amb un gos d'aquest tipus... Què ha provocat aquesta llei amb els anys que porta en vigor? Ha provocat... Quines són les conseqüències, realment?
Mira,
hi ha hagut menys atacs perquè hi ha la llei?
No, realment, qui vol tenir... És que després el tema és que tampoc es miren les coses, perquè aquesta llei realment no ha provocat que hi hagin menys, que estiguin més controlats, que és el que es volia.
Sí.
Realment les gosseres estan plenes, la majoria de gossos de les gosseres són GPPs. Llavors realment no ha servit de res, perquè qui vulgui tenir un gos se'n va a internet i per 30 euros o 100 euros té un cadell a casa sense llicència ni res. De fet, on s'ha d'anar és a la cria il·legal. Aquest és el veritable problema, vale? Que no s'està perseguint. De fet, està prohibit criar gossos. Vull dir, si no ets criador, està prohibit criar gossos. I, bueno, està ple d'anuncis per tot arreu. Bueno, ara a Barcelona, afortunadament, el que és l'Ajuntament s'ha ficat ja en portals com Mil Anuncios i tal, i han tingut multes per vendre, bueno, per fer aquest tipus d'anuncis,
sí,
vale?
Sí, sí.
Però per altres llocs és molt fàcil aconseguir-ho.
Jo estava pensant en l'alarmisme social que moltes vegades, a més, hi contribuïm els mitjans de comunicació, no? Perquè sempre que hi ha algun cas d'algun bebè o alguna cosa, que algun gos ha fet alguna cosa que no tocava, jo no sé si... estadísticament els gossos potencialment perillosos tenen més tendència a fer això, o si és que quan és un gos potencialment perillós, aleshores ho expliquem, i quan és un gos normal, entre cometes, aleshores no ho expliquem.
Sí, és així. De fet, moltes vegades quan hi ha un atac d'un gos potencialment perillós surten els diaris i sobretot es fa remarca molt que és un gos potencialment perillós.
Uh-huh.
Quan hi ha, bueno, centenars d'atacs a persones de gossos, sobretot dintre de casa, i no, ningú s'entera i no passa res. De fet, estadísticament no són més perillosos per res. Uh-huh. Evidentment pot fer més mal
clar,
un pitbull que un gos petitet.
Sí,
vale?
Sí, 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 sí.
Però el que deia abans la Marta, un pastor alemany, un mastín, un qualsevol gos creuat de 50-60 quilos pot fer també molt mal i no estan dintre. Si després dintre de la llei hi ha moltes varietats de gossos. No té res a veure un pitbull o un American Stafford amb un Doberman, per exemple. No tenen res a veure.
Estem parlant amb el Carles Gomà i la Marta Masi, educadors canins, tots dos treballant al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, propietaris del centre Ludocan, sobre els gossos potencialment perillosos. GPP, dèieu que un gran tant % dels gossos que estan en adopció en els centres d'acollida són GPP. Quina és la història més habitual, el patró més habitual de la història d'aquests gossos? Persona, es compra gos potencialment perillós per fer X o Y i després l'abandona per què? Quina és la història estàndard?
La història estàndard normalment són... la majoria són perros que llegan des de la via pública, digamos, que poden estar o han estat abandonats, atados o sueltos. Entonces ja no se sabe, perquè estos perros la majoria no estan identificats con chip. Por lo que ya aquí no se sabe, ¿no? No se puede ni perseguir a quien ha abandonado el animal. Muchas veces también te llegan atados ya con el bozal puesto. O te llegan, pues, bueno, en diferentes situaciones. Pero normalmente siempre es vía pública. Muchas veces podría ser... en pisos donde se estaban haciendo actos delictivos, tipo, pues, yo que sé, narcopiso o cosas así, y entonces se dejan los animales dentro y entonces ahí
se
los
abandona
vecinos,
el piso y está.
Se abandona el piso y ahí se queda el animal. Entonces llegan por diferents razones, també llegan per servicis socials, per desahucios.
I majoritàriament quan arriben, tenen un comportament agressiu perquè els han entrenat perquè el tinguin?
No, cuando llegan todos los perros, y no solo los GPP, la mayoría llegan asustadísimos. Están en un sitio muy hostil donde un millón de perros le están ladrando, donde lo cogen, lo llevan dentro de una jaula, no saben dónde están. Entonces, todos los perros, GPP y no, están asustadísimos. Algunos reaccionan con comportamientos más agresivos y otros no. No hay un porcentaje diciendo los GPP todos reaccionan con comportamiento más agresivo, no, ni mucho menos. No. Normalmente están muy están muy asustados. Entonces, afortunadamente, al CAC de Barcelona, nosotros estamos dentro de un equipo de etología. Somos varias personas y ahí prácticamente cuando llega el perro pues se hace una evaluación a nivel etológico también, ver un poquito.
Ahora sí, ¿no? Ahora es el perro ahora, ¿no?
Claro, que se lo hace. Claro, ahora sí, ahora nosotros sí. Es cuando tenemos que abrir las jaulas y decir, vale, qué perro es un perro que tiene miedo, que no tiene miedo, uh-huh. Intentar averiguar un poco el pasado porque muchas veces no sabemos nada de esos perros,
claro,
¿no?
Claro.
Una pregunta interesante que es una mica incómoda, pero que parteix una foto que ens han enviat a través de Twitter, el Josep Regi. Diu, ha estat de gràcia, ho sento, no em vingueu amb tonteries, literalment, i penjo una fotografia, suposo, no es veu gaire bé, però suposo que és un gos petit que deu haver estat víctima de l'atac, suposo, perquè no tenim gaire informació més d'un gos d'aquest tipus. Què li podem dir a aquesta persona? Li podria haver passat amb qualsevol altre gos?
Jo, abans que responguin ells, jo tinc tres gossos. Un dels tres, són tres salsitxes, un dels tres té manies, no pot relacionar-se amb els cadells, o quan ve un altre gos d'una raça X s'esvera, i els altres dos no. El meu ha mossegat altres gossos. Que passa que, clar, la mossegada del meu gos, i els agafa pel coll i no els deixava anar, però, clar, el meu gos no li pot fer res amb un labrador. Bueno, és la meva experiència, vull dir que... Sí. Clar, també depèn. I...
Clar, ho dic per...
Tots els gossos, o hi ha gossos que tenen moments i moments,
sí,
no?
Sí, aquí s'està reforçant el tòpic, perquè segurament en aquest cas, insisteixo, no ho explica el Josep, tot i que fa la crítica, perquè es veu que no podia escriure més.
El que passa és que la conseqüència és molt més greu.
Aleshores, què li podem dir? Podia haver passat amb qualsevol altre gos? Els gossos GPP van pel món atacant altres gossos petits? Va ser una mala... casualitat?
No, realment, bueno, lo primer, que sap molt de greu el que li ha passat al seu gos, això és lo primer, i després que, bueno, si va ser un GPP, pues és un... Bueno, com podia haver sigut un altre gos gran o potent, ¿vale? Evidentment, entenc que si li va fer molt mal no era un altre gos petit, seria un gos gran. És un gos petit. Entenc que... és així. Si un gos petit té més possibilitats de rebre un atac d'un gos que sigui més tipus gos pastor. Per què? Perquè si entrem en temes de genètica, els gossos pastors tenen molta tendència a perseguir tot el que és molt ràpid, els animals més petitons. Els GPPs, normalment, aquesta tendència no la tenen. Evidentment, si aquest gos era un GPP que no ho sabem i va atacar el seu gos, aquest gos hauria d'anar a morir, vull dir, és una responsabilitat de la persona, ¿vale? No, però per això no criminalitzem totes les races. Si un gos pot mossegar un altre, sigui GPP, sigui no GPP, evidentment ha d'anar a morir, o si està per la via pública, o està deslligat, o està relacionant-se amb altres gossos o amb persones.
Sí, clar, però la idea, perquè es manté, és aquesta. En aquest cas, suposo, devia ser un tipus, un GPP, però això no vol dir que estadísticament siguin més violents que altres animals que també tenen mossegades greus, o que són més grans, o el que sigui.
No, exacte.
Jo t'ho dic, el meu mossega un de cada dos.
Sí, sí.
I diràs, no, és culpa teva que no l'has educat bé. Doncs els altres dos no mosseguen a ningú. És que aquest té unes manies molt concretes, jo què sé, què vols que t'hi digui?
És que no tot és tema d'educació, hi ha una part genètica que influeix en moltes coses, vull dir, ens equivoquem quan pensem que un gos el podem fer perfecte, no? Cap gos és perfecte i uns tenen unes coses, altres són altres, i sobretot influeix molt una part genètica, una part de socialització, però la part genètica és molt important i a vegades no es té en compte. I quan tenim un problema amb un gos, el que hem de fer, doncs no ficar-lo en una situació que ens pugui donar problemes, és que per què forçar les coses a vegades?
Si ja saps que és així, no? Doncs evites X o Y. Escolta, Carles i Marta, com a educadors canins, què feu amb els gossos que arriben a les gosseres per reconduir-los o portar-los a un estat d'ànim que siguin més adoptables? Perquè si venen amb molta por, o venen mal educats, o venen amb instints agressius, vosaltres treballeu perquè quan algú vagi a adoptar es trobi amb gossos més tranquils?
Sí. L'objetivo es un poco intentar que el animal durante la estancia en el CAC llegue a un nivel un poco de estrés un poquito más bajo, ¿no? Porque pues, con el estrés todos los comportamientos más feos de un perro pues pueden subir, como con las personas. Entonces, el objetivo que tenemos cuando llega el perro es que poco a poco vuelva a confiar, por ejemplo, si ha tenido malas experiencias con personas o con perros. En el momento que empezamos a crear un círculo de confianza entre educadores, luego este perro se va trabajando la confianza y la autoestima, y poco a poco ese perro, cuando ya se ha estabilizado en parte, ya se va presentando a los voluntarios más expertos para que sigan un poco el trabajo. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es intentar rebajar muchísimo el estrés, que es lo que afecta más a los perros de cualquier perrera, porque es la privación de la libertad. Están encerrados 24 horas casi al día, 23 horas y medio. La falta de la parte social.
Socializarse.
Exactamente. Entonces, y calculamos que los GPP justamente lo que padecen más son perros que respecto a otros perros padecen mucho más el encierro respecto a otro perro no GPP, mucho más. Se llegan a autolesionar.
Aportan pitjor estar tancats.
Muchísimo.
Ah, sí?
Sí. Y llevan malísimo el hecho de no tener contacto social con humanos.
Buah.
Entonces...
Clar, és que és una bola. És una bola. És a dir, a ti te parece peligroso y com que et sembla perillós et relaciones menys, i com que et relaciones menys encara li va pitjor amb ell.
Y luego hay una parte que es muy, muy bonita, que es intentar cambiar a nivel social la opinión, ¿no?, que tiene la gente respecto a esos perros. Y muchas veces cuando viene gente al centro para adoptar, siempre en base un poco a lo que nos dicen, al estilo de vida que tienen, aconsejar un GPP, ¿no? Porque hay GPP perfectos para el estilo de vida que tiene una persona u otra. Y a veces hay falsos mitos sobre estos perros, que necesitan mucha actividad, que son muy cañeros, y no es así. Verdaderamente son perros muy tranquilos, con una buena gestión. Son perros muy urbanos, porque como decía el Carlas, no tienen la necesidad de perseguir todo lo que pasa. Y muchas veces gente o familias que se han dejado aconsejar por el equipo de etología, que han adoptado GPP, ahora mismo son encantados. Están encantadísimos. Porque han dicho, yo he descubierto algo que en principio me daba mucho miedo, porque a nivel social me daba muchísimo miedo, y verdaderamente es un perro increíble.
Vos remates, Carles, alguna cosa?
No, bueno, simplement això, una mica els falsos mites que n'hi ha sobre aquests gossos. Són gossos supersensibles, són gossos bastant fràgils de coco, s'ha de ser molt suau amb ells, ¿vale? Tenen aquesta imatge, aquesta pinta de forts, i és tot el contrari. Físicament són molt forts, però són gossos que necessiten molta calma, molta tranquil·litat, i a vegades la gent fa absolutament tot el contrari. Llavors, clar, els seus gossos estan fràgils, si ho fem al revés, llavors la podem fastidiar una miqueta.
Avui hem parlat amb el Carles Gomà i la Marta Masi, educadors canins, propietaris del Centre Ludocan dels GPPs. Moltíssimes gràcies per venir a l'Estat de Gràcia.
Moltíssimes gràcies
a vosaltres.
Gràcies. Estat de Gràcia. De 4 a 6.